Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Parlem de sexe?
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me.
Parlem de sexe, i tant que sí, i per això ens hem fet acompanyar de la metgessa de família, terapeuta i sexòloga, Laura Clotet. Bon dia i benvinguda, Laura.
Bon dia, Pau.
Com ja sabeu, hem recollit les vostres preguntes que ens heu fet arribar per la nostra sexòloga de capçalera, i ja sabeu on ho podeu fer.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I ja les hem recollit tot seguit i els hi farem directament a la Laura. Estàs preparada?
Estic preparada.
Comencem.
Com evitar la monotonia?
Ah, la monotonia. La veritat és que són d'aquestes paraules, no?, que també tenen doble sentit. Jo sempre dic que el que és la monotonia o la rutina tenen una part positiva, no? Allò que jo sé que passa cada dia em dona la seguretat que passarà, i això també està bé. Ara, en tema de parella i sexualitat, evidentment, si monotonia vol dir jo sempre faig el mateix a la mateixa hora, doncs evidentment ens acaba cansant. A vegades trencar la monotonia només és canviar l'hora. A vegades, ostres, és que és allò de, ostres, a la nit estem cansadíssims. Potser a vegades dir, ostres, doncs avui em permeto el de dissabte al matí, ja és canviar la monotonia i no cal canviar gaires coses més. I a part d'aquí, pues, parlar amb la parella, què ens pot venir de gust per trencar la monotonia? Ostres, ens anem un cap de setmana no sé on. Perfecte, ens anem a conèixer una botiga eròtica i a partir d'aquí tenim idees noves. Bueno, us farem alguna proposta des de Ràdio Sabadell en
Vinga.
Aquest tema. I d'altres coses, pues, bueno, el que moltes vegades va sortint, no? Si obrim la relació, si posem tercers, però tot això són paraules majores. Però el primer és adonar-te'n que estàs en una monotonia que ha deixat de ser positiva i realment està començant a comportar una ansietat o un problema, o que s'estan apagant coses per aquesta monotonia. I el primer és adonar-se'n. Un cop ens n'adonem, doncs a partir d'aquí busquem idees, llegim coses, ens movem a una botiga eròtica, consultem un especialista o, senzillament, escoltem Ràdio Sabadell.
Vinga, doncs una altra pregunta.
La pregunta és, la distinció en ser clitorial o vaginal existeix o és un mite?
Ah, aquesta és típica, eh? La veritat és que contestaré que una mica històricament, no? Això ve una miqueta del nostre superamigo Freud, que déu-n'hi-do, la que va liar, que deia una mica que el sexe vàlid, no?, que les dones madures eren les que tenien plaer vaginal i que les dones clitorianes eren unes immadures, i això va provocar, i eren unes malaltes, i de fet ho va posar en els manuals de psiquiatria. I aquí es va liar una mica el pollo, perquè anatòmicament el plaer màxim de la dona depèn, a part del seu cervell, del clítoris, amb la qual cosa el 70% de dones no tenen un orgasme només de forma vaginal. Amb la qual cosa, aquí és on vam dir, home, potser aquest senyor Freud tenia un petit lapsus, no? I el que ens n'hem donat fa poc, perquè de fet el clítoris s'ha pogut descobrir com és de forma sencera i anatòmicament definir-lo el 1998, o sigui que fa 4 dies que realment coneixem l'anatomia completa del clítoris, i el que vam poder veure és que el que coneixem, o la gran majoria de gent identifica com a clítoris, és només el glande del clítoris, és la punteta, no? I que tota la part interna no es veu. La part interna seria una miqueta... Bueno, de fet és com el pene, perquè a nivell embriològic venen de les mateixes cèl·lules. Llavors, la part interna del clítoris són bulbs cavernosos, són unes zones erèctils que estan just a sota dels llavis majors, i que quan estem estimulats i quan estem amb desig creixen, igual que el pene, es posen erèctils més dures, més sensibles. Llavors el que sí que s'ha descobert és que tot l'estímul vaginal moltes vegades és per estimulació d'aquest clítoris intern que no es veu, amb la qual això ens difumina una miqueta la pregunta, perquè és veritat que es pot aconseguir plaer vaginal, inclús hi ha dones amb penetració vaginal que arriben a l'orgasme, però no deixa de ser una estimulació indirecta del clítoris, amb la qual es dibuixa una mica. El que sí que és important és que tinguem en compte això, no? I que tant homes com dones comencem a tenir clar que sense estímul clitorià, ja sigui via externa, via interna i sobretot també, no?, amb el ritme i freqüència que et cal, moltes dones no arriben a l'orgasme. I això no és un problema si ho sabem identificar. O sigui, no és que aquella persona no sigui normal, no? Jo, la realitat és que, per desgràcia, he tingut més d'una consulta i més de dues, no?, de dones que et diuen, és que no tinc orgasmes en penetració, i dius, no pateixis ni tu ni el 70%, no? Ens hem d'acostumar a que el plaer ve via clitorià i estimular-lo, no? Si em permets, Pau. Jo sempre explico, no?, perquè el clítoris té una característica, o el sexe femení té una característica molt curiosa, no? A vegades els homes, els canvis de ritme, quan estem jugant amb el sexe, us agraden més, el tema genital, no? Ara canviem de ritme, ara més ràpid, ara més lent, més fort, més fluix, i realment això no moltes vegades us va pujant. I en dones això no va ben bé així, no? Cadascuna té el seu estil, cadascuna té el seu toc. Jo sempre dic que si una dona li agrada que el clítoris li toquin fent rodonetes i vagin fent el ritme de tic, 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 quan jo dic, ostres, que guai, que estic superbé, no deixis el tic, tic, tic i passis el pam, 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 perquè se'n va l'orgasme Norris. Així és que, si us plau, si esteu amb un ritme concret que us diu, no, que bé, aquell ritme fins al final, de veritat, no digueu, ah, doncs ara és el moment de fer una altra cosa.
Ara accelero.
No. Només us diem que esteu anant molt bé, si us plau, quedeu-vos aquí.
Escolta'm, això que estàs dit del Freud, és que jo recordo haver-lo estudiat precisament a l'assignatura de filosofia, fa una carretada d'anys. Tot allò ha quedat, diguem-li, rebutjat o una mica demostrat d'allò de les fases aquelles que ell proposava i tal, la cosa no anava ben bé així?
Molt. És un senyor que està, en el seu moment va tenir molta validesa, va tenir molt bombo i ja està una mica desfasat, no? Tot això de si en la nostra època infantil no vam tenir no sé què, ara fem no sé quantos. És evident que tot el que vivim a la infància ens afecta l'adolescència, ens afecta l'edat madura, però no en tot des de la nostra part tan genital, no? De si et masturbes o no de petit. O
els complexes de Dip i d'Electra.
Hi ha coses que són vigents, eh? Potser inclús hem canviat alguna definició, però el nom l'hem mantingut. El complex de Dip, per exemple, segueix existint. Però sí que és veritat que a vegades el que hem fet és modular una mica les definicions amb aquest coneixement nou, no? De que, bueno, que és veritat que ens afecta, però no només aquesta part de sexual, sinó potser no és un tema tant de sexual, sinó d'estima, de carinyo, de tipus d'afecte, no? Potser va més lligat a l'afectivitat que a la sexualitat com a tal.
Molt bé. Vinga, una altra pregunta.
Doncs quines serien les frases més lívides per aixecar o sigui, per que et posi més amb la teva parella?
Ostres, aquestes, que és molt xula, molt xula. Les frases per augmentar la libido de la teva parella són les que a ella li agradin. Jo m'atreviria a dir que hi ha dos camins, no? Un és el camí romàntic i l'altre és el camí més dur, o el camí més brut, deixem-ho així per ara, no? I és molt important saber què li agrada a la teva parella, no? Si tu el que tens una parella romàntica empedernida, saps que has de tirar de frases pues, molt finetes, de l'estil, ostres, carinyo, és que fent l'amor amb tu em sento la glòria i m'encantaria que fos així fins a la final de la meva vida. És probable pues, que això la faci pujar molt, no? Hi haurà aquest segon camí, que no, hi ha gent que necessita paraules més dures, que diguis tacos, que diguis, uah, que calenta que vaig, no sé què, vale, no? Què és l'importantíssim és no equivocar-te de camí? És a dir, si jo tinc una persona que li va, que li xiu-xiuegi coses a l'orella, molt romàntiques i molt dolces, cuidadito amb que se m'escapi un hòstia que calenta va, so puta, perdó, en horari, però això no aixecarà la libido de ningú. I al revés igual, no? Si tu estàs amb el rotllo d'una nit d'algú que et diu, hòstia, em posa molt que em diguis coses fortes, i li dius, oh, ets l'amor de la meva vida i estarem aquí fins al segle que ve, igual surt corrents, no? Amb la qual vies n'hi ha moltes, sobretot en aquestes dues franges i tot l'intermig que vulgueu, però l'important és saber-ho. I sobretot no feu servir frases d'ex per parelles noves, que queda molt lleig, molt lleig. I a vegades les detectes i dius, ui senyor, quines patinada, no?
Però a tothom ens agrada que ens parlin o hi ha qui no?
Jo penso que hi ha qui no i hi ha qui sí. I a més aquí tenim un altre problema, no? Perquè hi ha gent que li agrada que li parlin però està amb algú que no li agrada parlar. Llavors estem una mica com sempre, no? Aquí hem d'arribar a una negociació, no? Però hi ha gent que no. Sí que és veritat que jo penso que la majoria de gent, si estàs en la línia que toca, que no estàs, el que dèiem, no? En la línia contrària, sí que és una forma de tornar a connectar el cervell a el que estàs fent, no? Que a vegades estem tenint relacions però, ostres, ens anem una mica a la feina o ens anem una mica, i a vegades el parlar sí que ens ajuda a tornar a entrar en el camí. Però hi ha gent que no, hi ha gent que necessita pues, tenir el seu cap, les seves fantasies, les seves històries, i és igual, és que li diguin el que li diguin ni ho sent, no?
Sí, pues quisiera saber alguna cosa para mejorar con el tiempo y con el, claro, porque todo se vuelve monótono y es algún juego sexual, alguna algo diferente a lo que se suele hacer.
Bueno, ja veig que el de trencar la rutina al final l'haurem de portar en antena de debò, eh? La veritat és que qualsevol cosa que se us acudeixi és vàlida, no? Des de canviar algo pues, de roba fins a un joc diferent. L'altre dia una noia ens preguntava si pot ajudar a preparar un striptease. Qualsevol cosa que us vingui de gust pot ser vàlida. Jo no ho sé, així és com per molt ràpid i per dir, bueno, vinga, va, si algú té ganes i tots dos en teniu ganes, comenceu per algo. Ja que estem a l'era digital, us recomanaria una aplicació que es diu Decide, que és una aplicació en plan competició amb la teva parella. És un joc per dues persones, per parelles, que cadascú posa el seu mail i a partir d'aquí et tira reptes. Jo tiro, per exemple, a la meva parella un repte de que avui, abans de l'hora, em faci un petó de pel·lícula. Bueno, i l'altre si l'accepta o no l'accepta, i a partir d'aquí, si l'accepta i tu dius que ho ha fet bé, té punts, ell te'n pot tirar tu, llavors, bueno, és un joc que està al mòbil, és una aplicació senzilleta i que realment, doncs, bueno, si ens volem començar a fer algo diferent, com a mínim idees trobareu segur.
Això li diré el de les xarxes socials, que ja veuràs que el desarem un pam de nas. Deixiré, dius que es diu, eh? Ja veuràs, me l'apunto. Clar, jo t'ho volia preguntar, un joc sexual, com el definiríem? Què és?
Un joc sexual seria tot allò que ens permet alimentar fantasies, fer coses diferents, jugar, no? Perquè el que de vegades perdem els adults és aquesta capacitat de joc, de sorpresa, no? Ostres, què és un joc per un nen? Un joc per un nen és algo que el fa aïllar-se de l'altre, que el fa estar concentrat en unes peces, que s'inventa coses, no? Que ell construeix el seu món, que és capaç de divertir-se, de riure. Pues un joc sexual seria lo mismo usando cuerpo, no? Y genitales, no? Què pot ser un joc sexual? Pues lo que dèiem, no? Des de senzillament tirar-li un missatget al matí a la teva parella i dir, escolta'm, avui m'he posat la roba interior que t'agrada, ja ho veuràs al vespre, que ja potser és suficient per trencar una rutina, fins a coses molt elaborades, de joguines, o inclús jocs de taula, de daus, on et fan fer proves. O sigui que joc com a concepte, joc de taula també en tenim, però és que un joc sexual pot ser una mirada. O jo, per exemple, conec gent i em sembla un joc com molt xulo, no? De juguem a ens tornem a conèixer. Jo me'n vaig a un bar i juguem a que tu em vens a lligar amb mi com si no em coneguessis de res. Juguem a que no ens coneixem. Com t'ho faries, no? Hòstia, doncs és un joc, no? Un joc de rol, un joc... qualsevol cosa que ens serveixi per sortir de lo de sempre.
Em podries recomanar un bon llibre de sexualitat?
Llibres de sexualitats n'hi ha una pila i la veritat és que si ara... però sí que te'n diré tres. És a dir, segur que n'hi ha molts, em deixaré molts autors, em deixaré molta gent i potser de poc a poc els podem anar recuperant, inclús fer un llistat. Però si jo hagués de dir quins tres llibres recomanaria de capçalera que tothom... un o altre d'haver enganxat, començaria Per tu sexo es tuyo, de Silvia de Béjar, que és possiblement el llibre en espanyol de sexualitat més vengut al món. És un llibre que ens responsabilitza les dones de la nostra sexualitat, però també explica molt bé als homes que han d'entendre que quan una dona diu el que vol és per algo, potser és perquè es coneix.
Sílvia de Béjar és aquella de desprendre fullabilitat?
Yes.
Me l'apunto.
T'agrada, eh?
Vinga.
També us diria, en la mateixa línia, però molt com a quadern d'estiu, seria quasi un quaderno de verano, Placer con sentido, de Lara Castro. És un llibre que us dic, el format és de quadern d'estiu, que et diu, pensa en això, i et dona espai en blanc perquè tu agafis un llapis i tu treballis, i realment és un llibre que es treballa molt bé a les nostres creences, i anem madurant moltíssim des de la nostra vida sexual.
Està molt bé això, no? Perquè no només passes pàgines, sinó que realment t'impliques en...
No, aquest no és un llibre de llegir en dos dies, és un llibre de posar-nos a fer exercicis, de posar a fer audicions, inclús de visualitzacions, de com veig el meu cos. És un llibre molt, molt interessant. I com a tercer llibre us diria més, no, evidentment el pot llegir les dones, però molt enfocat també a la sexualitat masculina, que a vegades aquest empoderament femení us deixa fora, i a mi em fa molta ràbia també, no? Diria En què piensan los hombres, de José Bustamante, no? És un llibre que parla molt de les dificultats de sexologia dels homes, de per què a vegades tinc una disfunció per ansietat, per què a vegades no tinc desig, perquè a vegades aquesta societat patriarcal també sembla que els homes hagin d'estar preparats sempre i per tot, i no és així, no? I aquest és un llibre molt, molt interessant, que jo penso que és molt útil per molts homes que tenen dubtes de si estan fent les coses bé o no.
Doncs vinga, les lectures molt recomanables.
Hola, bon dia. Jo tenia una pregunta. Masturbar-se molt i veure molta pornografia, quines conseqüències pot generar a l'hora de tenir relacions?
Doncs, bona pregunta. La separo i després l'ajunto. Masturbar-se molt pot afectar tenir relacions? Sí. Sobretot perquè ens acostumem a fer-ho d'una forma concreta, d'un ritme concret i amb una velocitat concreta, no? Moltes vegades, de fet, han sortit avui diverses preguntes, parlem de rutina a les relacions, i si ho fem amb una altra persona sempre igual, ho tatxem de rutina, però quan ho fem amb nosaltres mateixos de la mateixa manera, no ho tatxem de rutina, amb la qual cosa, primer problema, no? Llavors, jo dic, masturbar-se pot ser bo, sobretot si augmentem la variabilitat, augmentem la forma, augmentem els ritmes, canviem de llocs, vale? I pel que fa al porno, el porno són imatges directes, amb la qual l'estimulació és ràpida, molt agressiva a vegades. Evidentment són imatges que tu has buscat perquè és el tipus d'imatges que vols en aquell moment, i això pot fer que la nostra imaginació, entre cometes, però que disminueixi. Jo no tinc cap de fer cap esforç per imaginar, no? Llavors resulta que jo estic aprenent estimular-me d'una sola manera i amb un porno molt concret, amb imatges molt concretes. Jo no és que m'estigui estimulant pensant en la meva parella o m'estigui estimulant pensant en coses que jo en ment puc tenir a mà, sinó que estic fent un estímul de coses que no sé si són assequibles a mi, perquè no oblidem mai que el porno és ficció. I la realitat és una altra. Llavors, el fet de no tenir capacitat imaginativa de que la realitat em posi, el que sí que ens pot arribar a provocar problemes, de que en realitat no em sigui suficient estímul com per tenir un bon desig o una bona erecció. Amb la qual cosa, important, quan ens masturbem anem canviant de forma, d'estils i de maneres i de posicions, i al porno també podem diversificar imatges i de tant en tant l'apaguem, intentem masturbar-nos també amb imatges reals nostres, amb creacions nostres, amb fantasia nostra, per no apagar-la.
Que fort, que l'altre dia he sabut d'un monòleg que fa un humorista català que es diu Àngel Miralles, on feia una mena d'al·legat contra el porno, no precisament per censura, sinó precisament per aquesta manca d'estimulació de la imaginació, no?
Sí.
Això que estàs explicant ara mateix.
Sí, jo sempre, a la gent que sigueu molt lectors, sí que us diria que si podeu, tireu de llibres eròtics, de relats eròtics, que hi ha mil webs. Per què? Perquè malgrat que us estan donant una guia, us estan donant un guió, però la imatge en el fons la poses tu. Si aquella persona està més prima, més grassa, si aquella persona... Pues no, la imatge l'acabes posant tu, i sempre és com un pas intermig a tornar a la realitat. La realitat en sexologia no supera la ficció, és algo que he dit moltes vegades i em sap greu, però és així, i val la pena que la realitat ens posi, perquè si la realitat no ens posa, clar, per molta ficció que veiem, tenim un problema i greu.
Última.
Porque el sexo a nuestra edad es como una montaña rusa, que tanto sube como baja.
Ostres, que xulo, no? O sigui, les muntanyes russes secreten adrenalina, el que hauríem és de no plantejar-nos-ho com algo negativo. Que ara tinguem moments bons i ara dolents, jo m'atreviria a dir que en aquesta edat i en totes el sexe és una muntanya russa, perquè depèn absolutament de les nostres emocions. Quan jo tinc un dia fantàstic, que estic on fire, que la feina m'ha anat tot bé, que a més la meva parella també arriba tranquil·la a casa, aquell dia els nens tenen 3 extraescolars, no apunteu els nens a 3 extraescolars, però, bueno, que sabem...
A dos,
vinga, va. Però sí, que sabem que tenim temps, no? Ostres, allò flueix. però hi ha dies que això, no? Que, ostres, el nen t'ha plorat fins a les tantes, te'n vas a dormir tard, un en té ganes però l'altre no. Fuà, sempre és una muntanya russa. Lo xulo és disfrutar la pujada i les baixades, no? Com a les muntanyes russes. I aquí també hi ha gent que li genera més emoció la pujada, gent que li genera més emoció la baixada, no? Però trobem l'equilibri perquè totes les muntanyes russes tenen un final, paren i s'estabilitzen.
Sí, és, realment és així. Laura Clotet, aprenc molt en aquest parlem de sexe amb tu. Vosaltres us emplacem a que envieu les vostres preguntes perquè la Laura us pugui respondre. Ja ho veieu, al moment, tal com raja, com és ella. Laura Clotet, metgessa de família, terapeuta i sexòloga, moltes gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sunlights up the daytime, moonlights up the night.